Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No és penal. Rui Silva s'intenta apartar. Per mi no és penal. De fet, l'àrbitre de VAR crec que és el que considera que no és penal i li diu a Soto Grado: ei, ves-ho a mirar, que per mi no és penal, perquè Rui Silva s'aparta i el que fa Nico Williams és llançar-se a la piscina. Ara ho està mirant.
Fins i tot deixa anar el peu esquerre per tocar el porter, no?
Una mica, sí. El peu esquerre li toca el genoll, però el deixa enrere Williams. És que mira el porter, que fa el gest fins i tot amb l'esquena de fer el pont gairebé per impedir el contacte.
Sí. A mi el que m'estranya és que no hagin mirat el fora de joc.
No, el fora de joc l'han d'haver mirat
i deuen haver vist que era correcte.
Perquè,
semblava molt clar, però no, clar, si l'han mirat...
És allò que la presa, no?, et deu enganyar, perquè sí, semblava clar.
Compte a Sotogrado.
Ha decidit Sotogrado i diu... Penal! Penal a favor de l'Atlètic Club de Bilbao.
És un dels aplaudidors de Rubiales, Sotogrado, l'assemblea de la Federació Espanyola.
És el del Getafe-Barça, que veient les mans de Gavi accidentals, no assenyala el penal que hauria d'haver assenyalat a l'últim minut al Coliseu.
Doncs jo, si fos aficionat del Betis, ara mateix no sé què estaria pensant, eh? Perquè
li assenyalava la cama, ara, o li semblava que li deia, doncs això, aquest contacte, però aquest contacte que provoca Williams.
Pitjor és ser del Cerro Grande, l'àrbitre de VAR, ex-internacional que ha xiulat, fins i tot, jo diria, una final d'un Mundial, o finals importants, i que l'han desdit.
Doncs sí. A veure, el penal es llença i el gol. Acaba de marcar l'Atlètic Club de Bilbao, 1-2, marca Miquel Vesga, el migcampista de l'Atlètic Club, empata, de fet, a... enganyat a Rui Silva, l'ha llançat a l'esquerra del porter del Betis, que s'ha llançat a la seva dreta. Mitja hora de joc a Sant Mamés, Atlètic Club 1, amb polèmica, Betis 2.
Va atracar per partit Sotogrado.
Sí, sense anar bé, potser al final sí que hi acabarà entrant. 1-2, partit animat a primera divisió. Mira, Edu, per completar el menú de tornada, et convidem a unes patates premium virtuals de Fried Rabbit.
Oi, com m'agraden.
Amb textura cruixent, unes galetes, patates premium de Fried Rabbit i un cafè. Això vas directe al senyor Roca, però...
Sí. No, però les patates abans que el dolç. Per tant, per obrir l'estómac. Va, molt bé.
Tenim de normal, d'aperitivo, les de formatge de cabra i ceba, les de solomillo, les de pernil ibèric, en col·laboració amb Enrique Tomàs. Sí. Els bons costums compartir uns aperitius de Fried Rabbit, o encara que sigui sol en un cotxe tornant de Miranda d'Ebro, perfectes aquestes patates premium.
Va, dic una cosa, a més conduir sol és superpràctic amb les patates, perquè després deixes el volant, que sembla un óleo sobre lienzo.
Sembla que faci culturisme al volant, quan arribes a Barcelona.
És Adama Traoré quan es posava aquell oli.
Clar, però així no se't queda enganxat, no?
No, amb un mocadoret ja suficient.
I tant. I el seient, que va caient tot allò. Mare,
sí. Però el cotxe no és meu, és de lloguer.
Veiessis el meu cotxe a Solsona...
Sembla la carrossa dels Reis Mags, no?
Allà qualsevol dia que estàs amb gana, encara recollint, encara faries un àpat.
Per favor...
Edu, alguna cosa més?
Res més que l'equip torna ja cap a casa, l'autocar en 10 minutets surt cap a Barcelona i el que dèiem, arribant de matinada, pròxim partit diumenge, abans tancament del mercat amb tots els moviments que ja us explicarem, Joan Camí, amb tots els fronts oberts.
Diumenge a 6:45, Espanyol a Morevieta. Edu, bon viatge de tornada, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Setmana que es preveu mogudeta, Joan.
A mi m'encanta, m'ho passo molt bé. Queda la setmana més intensa i, evidentment, estarem aquí per explicar-ho. I l'últim dia, des de les oficines de l'Espanyol, ja hi vam ser la temporada passada, amb aquell final de pel·lícula, amb la sortida de Raúl de Tomàs, que finalment no va arribar, però acaba marxant al Rayo Vallecano el 3 de setembre.
Veritat, hòstia, no me'n recordava. Sí, que sí, que no, que al final va ser que no, però va acabar sent que sí, però ja amb el mercat tancat. Solsona, alguna cosa més?
No, anem a sopar una mica, d'aquí una estona.
Ah, clar. Tornant. Que hi tornes ara.
Que no sé si em menjaré també una, un cafè amb llet. O...
Va, ara t'han de parlar de pizzas, jo aniria de caps.
Ara baixo ràpid.
Aquí encara està obert. La corrala d'aquí d'Urgell, jo crec que la trobaràs oberta. Dani, fins ara. T'escoltem el tu dirà. Joan, fins ara.
Fins ara.
Passen 5 minuts de les 10, farem una pausa i rematarem el Superesports encara fins a les 11. Hem d'escoltar protagonistes i explicar ben bé què ha passat, que ha estat molt mogut el Gran Premi avui dels Països Baixos amb l'Álvaro Ademà, i també escoltar protagonistes, que déu-n'hi-do com ha estat de mogut el cap de setmana a la Vuelta, amb les dues primeres etapes, ahir tota sencera per a Barcelona i avui també amb final a Barcelona, però neutralitzada la general a 9 quilòmetres de l'arribada. Tot plegat amb l'Albert Ferran i amb l'Álvaro Ademà i amb un ull posat, evidentment, en aquest Atlètic de Bilbao. Un Betis 2, el Betis a prop del tercer ha estat, eh?
Una passada en profunditat disco cap a Yoce, que amb l'esquerra ha rematat massa creuat. Ens han ensenyat, per cert, la imatge del possible fora de joc. No n'hi ha. Han tirat la línia i estava habilitat. Compte ara el pal Muniain, a prop de marcar l'empat a 2 a l'Atlètic Club. Una rematada amb la cama dreta d'Iker Muniain des de la mitja lluna que ha sorprès a Ruiz Silva. El partit, insisteixo, és semblant, si fa o no fa, al que hem viscut aquesta tarda a l'estadi de la Ceràmica, eh? Molts gols, amb moltíssimes arribades, amb pals. I, per cert, parlant de Sotogrado, torna després d'estar a la nevera durant una setmana perquè és l'àrbitre del Getafe-Barça. Vull dir que... Bé, els ha de tenir ben posats també per la decisió que ha pres, que no. Jo no comparteixo.
Té personalitat.
Sí, sí, no
sé. Una altra cosa no.
Personalitat o és molt dolent, no sé quina de les dues és la correcta, però... O les dues, també pot ser que siguin correctes, però vaja, que se l'ha jugat, i el Betis és d'aquells equips i d'aquells clubs que, depenent de com acabi el partit, que no tinguem alguna reacció de Pellegrini o algun comunicat. De moment, 35 de la primera, Atlètic Club 1, Betis 2.
Va, una pausa i ara tornem.
A RAC 1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. Superesports a RAC1.
Set minuts i un quart d'onze de la nit. Superesports, RAC1. Aquesta tarda on hem explicat la victòria del Barça 3-4 en un partit boig a l'estadi de la Ceràmica, amb una exhibició, un partidàs de Lamine Yamal, avui una altra vegada titular i guanyant-se continuïtat, sens dubte, sent el gran protagonista, un dels grans protagonistes d'aquesta victòria blaugrana. L'Espanyol, que guanya de segona 0-1 al camp del Mirandés, suma 7 punts de 9 possibles, de fet igual que el Barça també a primera, el Barça a 2 punts del Reial Madrid, que ha sumat el ple de victòries, l'Espanyol a 2 punts del Saragossa, que és l'únic equip que ha sumat el ple de victòries també en aquesta segona divisió. Ara farem un cop d'ull també al futbol internacional, que hi ha coses interessants encara en marxa. I a primera, un atractiu divertit d'anada i tornada, Atlètic Club 1, Betis 2, 8 perquè s'acabi la primera part, Ballera.
I amb l'Atlètic Club millorant, a mesura que van passant els minuts, li ha evidentment vingut bé el gol de penal de Miquel Vesga, tot i que ara ataca el Betis per la banda dreta. A veure, aquest és Ruibal, lateral de l'àlia gran, posa la centrada, no remata William José per ben poc, però continua L'atac del conjunt de Pellegrini per l'esquerra, amb Ayoce a prop del vèrtex, es va centrant, ressegueix la frontal, continua Ayoce, ha de fer l'obertura cap a la dreta, que aquí és Savali, que combina una altra vegada amb Ruibal, trepitja la pilota, ara qui domina és el Betis, curiosament després de 5-10 minutets en què l'Atlètic Club ha tingut la pilota, això sí, però atac estàtic, costarà que el Betis trobi ara algun espai, alguna escletxa en la defensa, en l'entrebanc defensiu d'Ernesto Valverde, 38,5, primera part, 1-2.
A Primera Federació estava jugant el Sabadell, com dèiem, empatant a un de moment al camp del Real Unión, 8 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit, i encara la primera part, el partit del Barça Atlètic, el debut aquesta temporada de l'equip de Rafa Márquez.
Sí, que està perdent des del minut 9 de la primera part amb un gol d'un ex del Barça Atlètic, Jordi Escobar, ara Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Barça Atlètic 0, al minut 40 de la primera part. Per cert, avui que hem parlat tant de Lamine Yamal, una altra promesa que ha fitxat el Barça aquest estiu, en aquest cas pel filial, Darvić, l'alemany, de moment ha començat el partit a la banqueta.
A segona està jugant el Leganés a casa contra el Albacete i guanyant 1-0, minut 37 de la primera part. Cert que hem tornat a veure la mascota del Leganés, sí. Jo crec que guanyaria clarament el concurs de mascota més lletja del món, aquest
sí,
cogombre.
Sí, és un cogombre lleig.
Gegant i lleig, que és la mascota del Leganés. De moment li està donant sort, guanyant 1-0 al seu partit a Butarque. I en futbol internacional, entre d'altres, està jugant el vigent campió de la Lliga Italiana, el Nàpols, Molló.
Sí, és un partit mogut que guanya el Nàpols, però que no té tancat encara. Nàpols 1, Sassuolo 0, minut 16 de la segona part. Ha marcat un gol de penal, el gol del partit baixa, Osimhen, el nigerià, al minut 16 de la primera part. Està jugant amb 10 el Sassuolo, vermella directa per López, al 7 de la segona, i ara són, com dic, al 16. I acaba de fallar un penal raspadori pel Nàpols, i no havien canviat Osimhen, és a dir, que Osimhen ha llançat el primer penal, ha marcat, però en canvi el segon ha canviat de llançador al Nàpols i no li ha anat bé. De moment, Nàpols 1, Sassuolo 0.
I tenim en joc també l'últim partit de diumenge a la Lliga Francesa.
Sí, és el partit de l'Olympique de Lió, que està jugant contra... està jugant al camp del Nice. Nice 0, Olympique de Lió 0, minut 25 de la segona part.
40,5, pensant que l'afegit serà llarguet d'aquesta primera part a Sant Mamés, Gerard.
Estic pensant que probablement els 5 minuts no ens els treu ningú. Hi ha hagut 3 gols, però és que a més hi ha hagut intervenció del VAR en el penal de l'Atlètic Club. I sí, sí, jo crec que no hi ha hagut pausa d'hidratació, no hi ha hagut pausa d'hidratació, però jo crec que no.
Els 5 no ens els treu ningú.
No, jo crec que no, jo crec que no. Atacant el Betis ara per l'esquerra és Isco, buscava la combinació amb Marroca, que per cert ha estat protagonista en el primer gol de William José, no ha donat ell l'assistència, l'ha donat a Ayoce, però sí que ha intervingut en la jugada el migcampista, l'ex de l'Espanyol, que la veritat és que s'ha fet amb la titularitat al centre del camp, i és titular avui Guido Rodríguez, que es parlava d'una possible sortida, però jo crec que el Betis, evidentment, voldrà fer tot el possible perquè es quedi el migcampista argentí Guido Rodríguez, que fins i tot, ara ja no, però me'n recordo, abans que es fitxés Oriol Romeu, que va arribar a sonar com a futurible per substituir Sergio Busquets a la posició de mig centre del Barça. El 42 de la primera... amb l'1-2 favorable al Betis, però amb el partit obert. De fet, ara ataca l'Atlètic Club per la banda esquerra, amb Imanol, combinant amb Nico Williams. Se'n va del primer, busca marxar també de Savali, li ha guanyat la partida al lateral dret del Betis. Acaba sortint l'equip de Pellegrini. Per cert, m'està encantant Isco, ja ho hem comentat, ha fet un golaç al 0-2, però... el veig amb aquella xispa, i a més jo crec que Pellegrini li ha donat les claus del Betis, eh? Per tant, compta amb Isco, que ve de temporades irregulars, i mirava ara, Isco porta els mateixos gols aquesta temporada a la Lliga que en les últimes 3 temporades. Per tant, ja tenint en compte el poc protagonisme que va tenir en la seva etapa final al Madrid i també al Sevilla, tot i que Sevilla va ser una mica més protagonista, és lògic que pugui en aquesta faceta portar una mica més, tal com va demostrar en els seus primers anys al Madrid. Ara reclamen un possible penal sobre Nico Williams.
És que hi ha trepitjada de Guardado. Jo no sé si és voluntària o no, però la trepitjada és claríssima de Guardado al peu de Williams.
Doncs mira,
Nico Williams.
Mira, li diu del Cerro Grande,
del Cerro,
que se'n vagi a mirar.
També té personalitat del Cerro. Deu dir, ah, tu a mi ara em vindràs aquí, jo que he xiulat el que he xiulat, a dir-me que és penal i que no.
I Soto Grado, ara a mi m'agradaria que digués que no és penal.
Potser del Cerro acaba marxant de les Rozas.
Per acabar-ho de dur.
No és Guardado, perdó.
És Guido.
Ah, és que com pot no haver vist aquesta trepitjada? On estava situat ell?
Confirmem que no és que tingui personalitat, sinó que és molt dolent.
Que té un pal ull, vaja.
Ja ho podem assegurar. Mira, ha necessitat, ara encara s'ho acaba de mirar, no ho veu clar, va mirant de reull, ara sí, fa el senyal del monitor i assenyala el penal i a més li caurà la groga a Guido Rodríguez, claríssima. Doncs aquí no es poden queixar els aficionats del Betis, però una cosa sumada a l'altra, el penal, que jo crec que no era, sobre Nico Williams, fa que l'Atlètic Club pugui empatar el partit des del punt de penal.
És difícil que fos Guardado perquè està a la banqueta i el seu peu, per molt que fos un catxeto peu, dubto que arribés a la cama de Nico Williams.
No canvien de llançador, eh? Veus? No, és el, no fa com Osimhen al Nàpols, sinó que Vesga decideix picar-lo ell una altra vegada. Recordo, en el primer l'ha llançat a l'esquerra del porter i Ruiz Silva s'ha llançat a la seva dreta. Veurem si decideix picar-lo pel mateix costat o canvia la trajectòria.
Amb això ens anem al 6 mínim d'afegit.
Camp esquerra, gol. Doncs aquesta vegada pel mig una mica escurat a l'esquerra, però ha entrat pel mig i Ruiz Silva s'ha tornat a llançar per la seva dreta. Empat al partit l'Atlètic Club del 0-2. Hem passat al 2-2, igual que aquesta tarda.
Això,
sí, el 45 gairebé de la primera, Atlètic Club 2, Betis 2.
Partit animat, atractiu, la gent que s'ho està passant bé, i ara encara més a Sant Mamés, la gent compra pràcticament l'estadi veient aquesta remuntada, o almenys igual l'augment del seu equip, el 0-2 inicial del Betis. Hola, Álvaro de Ma, bona nit.
Què tal, com esteu, bona nit?
Tens preferències, Álvaro, en un Atlètic Club Betis?
La veritat és que no gaires. Sap greu decepcionar-vos, però no, he de dir que no.
De fet, en cap partit de primera deus tenir preferències.
Ni de segona, no? Ni de tercera, ni de regional.
Ja.
No és molt el meu món. Ja ho sabeu.
És igual, amb ell.
Però cauen millor els andalusos o els bascos?
Em cauen bé els dos, la veritat. M'agradarà un lloc i a l'altre.
Bé, Álvaro, bé. Bé.
A tot arreu es menja bé, la veritat.
Sobretot, és un tio de panxa agraïda. Álvaro de Ma, que com molta gent parla dels llocs pel que menja, no pel que es veu o per la gent que hi ha.
No pels partits de futbol.
Ni pels partits de futbol, evidentment. A veure si ens mostren l'afegit, o bé la realització no el mostra. 8!
Valga'm Déu!
8 minuts d'afegit.
Sí, sí, és que s'ha perdut molt temps.
Fins i tot jo sé que això és molt, eh?
Sí. Mira, el Nàpols no ha marcat de penal, però sí que ha fet el segon, aprofitant la superioritat numèrica contra el Sassuolo, que està amb 10. Gol de Di Lorenzo, lateral dret, que s'ha incorporat bé a l'atac i ha superat el porter. Nàpols 2, Sassuolo 0, al 23 de la segona part.
A punt de fer el tercer, l'Atlètic Club, amb una rematada de Guruceta. Jo crec que era més clara del que va semblat, eh? Perquè Guruceta no ha rematat bé, però ha rematat sol. Girat el cap, però no ha... No l'ha girat prou, si sembla, perquè sí. L'ha sortit desviat pel pal curt. 8 d'afegit, eh? Endavant.
L'Atlètic ja ha fet el més complicat, que és posar-se de ple una altra vegada en el partit, i a més amb remuntada, la qual cosa suposa també l'ambient que hi ha a Sant Mamés i que empenyarà fort l'equip per intentar acabar de capgirar del tot aquest marcador.
I el Betis, que està grogui. Ja l'1-2 l'ha deixat tocat. Ara el 2-2 no ha reaccionat. Per bé que en una passada horitzontal l'Atlètic Club regala la pilota. Pellegrini, que surt de la seva àrea tècnica, dona indicacions als seus futbolistes. Creus que farà entrar el Panda a la segona part, Puig, o li mantindrà el càstig, o el suposat càstig?
Home, suposem que sí, no? Que tard o d'hora acabarà fent el canvi. De fet, és un canvi molt habitual, al revés, normalment, perquè és més titular Borja que no William José, però és un home molt substituït, Borja Iglesias, a les segones parts. El canvi de davanter el fa sovint Pellegrini.
La veritat és que sí.
Tinc ganes de veure el Betis-Sevilla encara més, especialment aquesta temporada, eh? Misco ara el Betis.
Iñaki Williams buscant la rematada, atura Ruiz Silva, deies.
No, que serà... Sempre ho és. Llàstima que Monchi hagi marxat del Sevilla, perquè si no encara seria una mica més interessant aquest Betis-Sevilla amb Isco al Betis.
Víctor Horta tampoc seria la persona més assenyada del món, eh?
Va bé, ja per l'enganxada que van tenir Isco i Monchi.
Sí.
Horta ahir, recordem, que li va dir, segons apunta Gil Manzano a l'acte, cagón.
Per això, que no seria la persona tampoc.
Però estava una
més tranquil·la del món.
Estava una mica descentrat Víctor Horta perquè li va recriminar que anés a veure la jugada al VAR. Vull dir, com si els àrbitres poguessin triar, no, sí. Molló?
No, és que... Diguessin... O sigui, és increïble que encara a vegades els professionals del futbol diguin aquestes coses. No sé quantes vegades s'ha de repetir el protocol del VAR.
I Manol centrada, Nico Williams posa la bota, no controla, sí que ho fa el seu germà dins de l'àrea, però ara a línia de fons Iñaki Williams posa la centrada de venir des del darrere, Marroques llença a terra, envia la pilota a corna, continua tenint un forat negre, ara mateix el Betis a la defensa, l'àrbitre que ha assenyalat?
Fora de joc de Nico, potser. Segurament, no? Al moment de tocar la primera pilota.
Potser però ara... era el que reclamava l'aficionat de l'Atlètic Club. Falta de Guruceta sobre Luis Felipe.
Ara el camp, però, fa baixada clarament cap a la porteria del Betis. Fa estona que el Betis, com deia el Gerard, està desaparegut pràcticament del terreny de joc.
La puntada llarga de Luis Felipe buscant el cap de William José, que la pentina, no s'entera mai Yoce. L'acaba perdent, es perd per la línia de fons. Bon fitxatge aquest de Yoce pel Betis. Al moment està rendint força bé, tenint en compte també la lesió de Fekir i la sortida de Canales, no? Dos jugadors que eren referència i que entre una cosa i una altra, no?, han desaparegut d'aquesta línia de tres mitges puntes que tant ens tenia acostumat Pellegrini per donar entrada a nous actors com Isco.
S'ha parlat molt de la sortida de Gabri Veiga i amb raó, a l'Aràbia Saudita. Per mi la de Canales a Mèxic no és tan sorprenent, però ho és molt, O sigui, jo crec que no és el Betis que se'l treu de sobre, sinó que és ell que marxa.
Sí, i a més, un club és veritat que dels que té més calés i més història a Mèxic, però a una lliga també molt fluixa en aquest sentit i entenc que per molts calés és que no es deu ni assemblar el que li donen a l'Aràbia Saudita. Compte la rematada de Disco, acaba traient entre la defensa i Unai Simón. No sé si... Crec que ha estat un defensa de l'Atlètic Club i no ha arribat a tocar Unai, o primer Unai i després el defensa.
Sobre el revés, A mi em sembla que desviava i que Unai posava la mà forta, el braç fort, i acabava traient la pilota.
Però la jugada era una jugada assajada, buscant el segon pal, i diria que era Isco el que rematava amb cama dreta. A mi em sorprèn que també estigués a dins de l'àrea buscant la rematada. 2 minuts per arribar al 53, que en teoria hauria de ser el minut en què s'acabés aquesta primera meitat. També de bogeria a Sant Mamés, 2-2. Ara ens ensenyaran la repetició. La centrada al segon pal no era Isco, no. I sí que la treu Unai Simón. La toca primer en defensa, efectivament, i després Unai amb la mà l'acaba salvant.
No era fàcil, perquè li han tocat a prop.
La rematada de Yoce. La rep Muniaina entre línies, el control orientat és molt bo, i fa una sotana al defensor, arriba a l'ajuda des de l'altre costat, Abner continua atacant a l'Atlètic Club, la centrada ara també rebutja la defensa del Betis, se la queda al costat dret Lecue, compta la combinació, aquest és Vesga, li fa una sotana al defensor, se'n volia fer una altra, Abner ha de sortir una altra vegada al tall, la centrada i el gol. El gol de Guruceta, el gol de l'Atlètic Club, que ha remuntat el partit del 0-2, hem passat al 3-2, bogeria Sant Mamés, la centrada d'Iñaki Williams des de la dreta, i al final de primeres arriba Guruceta, que acaba fusellant la porteria de Ruiz Silva, no hi pot fer res el porter del Betis, la veritat és que estava venut, a més la rematada de Guruceta és molt potent, molt forta. Arribarem al descans amb el 3-2 favorable a l'Atlètic Club, la jugada de Vesca amb empentes i rodolons, després la defensa no sap què fer, em sembla que qui surt a la fotografia és Petzela, que fa un mal refús, i Guruceta des de la frontal de la petita acaba fent el 3-2.
Sí, el refús de Petzela està jutjat de guàrdia, una mica semblant el de Pedraza del Villarreal en el gol de De Jong, el segon del Barça, doncs completant la remuntada en què? 20 minuts o potser una mica menys, l'Atlètic Club del 0-2 al 3-2.
Sí, 18, del 30 al 53, no? Que és quan, o el 52, vaja, menys, en 17 minuts, sí, sí.
En 22, no? Sí, el
30, això,
30, sí, 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 en 22 sí, minuts, sí, sí, però vaja, sí, 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 sí. Està bé, completar la remuntada en 22 minuts. Veurem si encara hi ha temps per alguna cosa més o ja xiula el descans Sotogrado.
Espera't, no?
Estan que revisant, el gol.
Sí, sí, per una possible falta sobre Guido. Era, em sembla que estava estès al terra.
Guido està estès al terra durant tota la jugada, amb la qual cosa jo crec que aquest gol també portarà una mica de cua pel tema aquest de no tirar la pilota fora, etc. No, no, la falta no es mira. No,
és gol. És gol perquè ja serveix el Betis. I no sé si és Guido o el jugador, Ruibal, és el jugador que estaven atenent, Ruibal, sí, sí, no era Guido sinó Ruibal, però vaja, que el gol és vàlid,
sí, sí.
Camí del guió de la ceràmica, de moment,
sí.
0-2, 3-2, veurem què passa a la segona part. Entenc que l'àrbitre Sotogrado xiularà ara al final de la primera meitat, de moment encara no, deixa seguir una mica. Jo crec que els jugadors, almenys els de l'Atlètic Club, ja donen per fet que s'ha acabat la primera part. Ruibal és esperant a la banda per veure si pot entrar. Ara l'autoritza Sotogrado. Doncs arribarem al 55, Molló.
Sí, pel que s'ha perdut amb el gol, no?
I l'altre se l'ha tret de la butxaca.
El que passa, comença el tu diràs i encara estem aquí a la primera part, eh?
Ah, bueno, ara parlem del Gran Premi, que potser ha estat el millor de l'any.
Sí, sí, han passat moltes coses.
T'ha entretingut, un dia que passen coses, anem de parlar.
Ara sí, ara arribem al descans a Sant Mamés, amb aquest resultat, com dèiem, Atlètic Club 3, Betis 2.
Va, pausa i pentinem el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 avui a Zandvoort.
Superesports amb Xavi Puig.
Aquí a Dazón som de veure la Liga a tot arreu i de reviure el partit una i mil vegades. Aquí som d'esport. Viu la Liga i tots els esports que t'agraden des de 29,99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Volem que l'estiu et vagi molt bé. Vine a posar benzina a Meroil, estalvia en preu i gaudeix de grans avantatges amb les nostres targetes i d'una àmplia gamma de carburants de màxima qualitat per a un millor rendiment i cura del motor. Troba la teva estació de proximitat a meroil.es. Que tinguis un estiu fantàstic. Meroil, estacions de proximitat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC 1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC 1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gamma extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un. RAC 1.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
RAC 1. El món a RAC 1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu.
una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una revalura... Ai, ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però el Sergi Embudo, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treballs.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Embudo.
RAC1. Tots som u.
Tens Embudo també per aquí?
Si tinc aquí.
RAC1.
Tots som u. Superesport. There's a thousand pounds between you and I. Oh, my. Amb Xavi Puig. There's a thousand pounds between me.
Gairebé dos quarts d'onze de la nit, ara sentirem els senyals horaris. El descans Atlètic Club 3, Betis 2, el descans a segona divisió, guanyant el Leganés 1-0 contra l'Albacete. I a primera federació, com tenim el partit del Barça Atlètic, Mollom.
També el descans amb derrota blaugrana, Logroñés 1, Barça Atlètic 0.
Sevilla ha perdut 2-1 contra el Real Unión. Ahir vam tenir victòria del Nàstic en aquesta primera federació i derrota del Cornellà,
sí, sí.
Per iniciar aquesta temporada en aquesta tercera divisió del futbol espanyol. Álvaro, abans d'anar amb la Fórmula 1, ens actualitzarem amb l'Anna Salvador. Hola, Anna, bona nit de nou.
Bona nit.
Per on comencem?
Doncs comencem parlant de l'episodi de pluges que acaba a Catalunya havent deixat més de 100 litres del Pirineu i tempestes fortes del litoral. En aquestes 48 hores que ha durat destaquen els 111 litres a punts de la Vall d'Aran, els 108 a Molló, al Ripollès o els 70 a Dolot, a la Garrotxa. Les pluges que també han regat les zones més afectades per la sequera actual com el litoral i el prelitoral de Barcelona. Durant el cap de setmana els bombers han hi ha hagut més de 470 avisos, bàsicament per retirar arbres caiguts, incidències elèctriques o desperfectes a edificis. On la pluja ha fet més mal és de la Sénia, al Montsià. En aquest municipi, l'Ajuntament treballa per solucionar tots els desperfectes que ha provocat la pedregada d'ahir la tarda. Ho ha explicat l'alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuní.
Nosaltres estem en contacte amb tothom. El que farem durant la setmana pues, és registrar les incidències i, evidentment, estar al costat de la població en qualsevol cosa que nosaltres poguéssim ajudar. Són coses que han de tractar més directament cada propietari en la seva asseguradora, però nosaltres, evidentment, que estarem al damunt.
Les pedres grans com una mà han deixat més de 200 cotxes amb desperfectes, segons l'Ajuntament. També han provocat danys a teulades i claraboies. A hores d'ara, però, ja no plou pràcticament enlloc, Gori Massip.
Exacte, les pluges han anat perdent força i ja només queda algun ruixat o gotellada aïllada a punts de la costa de Girona i del nord de Barcelona. La nit es presenta tranquil·la arreu, però amb vent del nord a l'Empordà, als cims del Pirineu i a les Terres de l'Ebre, que de fet bufarà durant tot el dilluns amb ratxes que poden superar els 80 km per hora. Un dilluns que vindrà marcat pel sol en general, però amb núvols al vessant nord del Pirineu que podran deixar alguns ruixats a punts de l'Aran o del nord del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça en forma de neu per damunt d'uns 2.600 metres. A la resta, més sol, un sol però que li costarà fer pujar el termòmetre. De fet, les màximes es mouran entre els 23 i els 30 graus allà on més s'enfilin.
Per cert, que la pluja ha obligat a suspendre l'últim concert del Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà aquesta nit. La decisió s'ha pres a últim moment quan el públic ja estava al recinte a punt de veure el doble concert dels Amics de les Arts i els Tiets. L'organització ha anunciat que retornarà l'import de les entrades que gairebé s'havien exhaurit.
Doncs, Toni, crec que aquest concert, ara estic parlant així de memòria, però ja venia rebotat,
sí.
No?
D'una
altra població.
D'un altre festival, sí, que el van traslladar a Sant Feliu de Guíxols i s'ha tornat a cancel·lar.
Doncs no, millor que el deixin de fer perquè està agafat aquest concert directament. Gràcies, Anna, bona nit.
Bona nit.
Álvaro, va,
ara sí.
Pentinem, ara sí. Que han passat moltes coses, un gran premi boig, la pluja, ara sí, ara no, ara parem, ara bandera vermella, ara canvi de pneumàtics, ara jo no el canvio, ara... Ha guanyat el de sempre. Aquest tio pot ploure, pot nevar, pot fer sol, canviar 6 vegades de pneumàtics, 4 banderes vermelles... Qui ha guanyat? Max Verstappen.
Sí, sí, sí. 4 setmanes després, la Fórmula 1 ha tornat de vacances, s'ha tornat a posar en marxa amb un gran premi que, com dius, recordarem durant temps, ha passat de tot. Tothom ha començat amb slicks, amb la pista seca, però la primera volta ha arribat la pluja, hi han hagut aturades per posar pneumàtics intermig. Després la pluja ha parat, la pista s'ha eixugat, han tornat a entrar per posar slicks, i després al final ha tornat a diluviar. Entre mig hem tingut un safety car provocat per un accident del Williams de l'americà Sargent, hem tingut una bandera vermella per culpa d'un accident del xinès d'Alfa Romeo Zhou Guanyu. Com diem, una cursa boja és d'aquelles que es recorden durant temps, tot i que al final ha guanyat el de sempre, el líder del Mundial, l'heroi local, Max Verstappen, tercera victòria consecutiva a Zandvoort, ha guanyat, de fet, els tres grans premis dels Països Baixos que ha disputat, onzena victòria de la temporada pel pilot holandès, i atenció, la novena consecutiva, igual al rècord de Sebastian Vettel, vigent des de 2013, gràcies a aquesta victòria amplia fins als 138 punts el seu avantatge al capdavant del campionat.
I, per tant, ho té fet. Hi hauria d'haver una catàstrofe mundial, una pandèmia gairebé que ho aturés tot perquè no s'emporti aquest Mundial Verstappen.
I ni així, perquè avui, amb tot el que ha passat, la pluja, les aturades, la bandera vermella, la pluja una altra vegada, ha estat ell qui ha guanyat. Evidentment, matemàticament encara poden passar moltes coses, però vaja, diria que pràcticament això està decidit. La d'avui ha estat la seva novena victòria consecutiva. Ha guanyat 11 dels 13 grans premis disputats aquest any. S'ha imposat en dos dels tres sprints que s'han fet. Per tant, més que si guanyarà o no guanyarà, crec que la pregunta és saber a on guanyarà. En aquest moment, com diem, disposa de 138 punts d'avantatge sobre Checo. Queden 9 grans premis per disputar, el que són 234 punts, comptant els puntets extras de la volta ràpida. Queden també 3 sprints per córrer. En total, per tant, 258 punts en joc. Així que jo crec que en 3, 4, 5 grans premis, no crec que això s'allargui massa més, doncs Verstappen podria entrar al club dels tricampions mundials, on l'esperen Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet i Ayrton Senna.
Està malament. El club. Avui ha acabat segon Fernando Alonso. Ha hagut un moment que Lobato i els més alonsistes, jo crec que han vist possible la 33, aquesta famosa victòria
no
que
ha estat
acaba
lluny, no?
D'arribar de Fernando Alonso, però finalment ha acabat segon l'asturià.
Sí, feia 5 grans premis des de Canadà que Alonso no pujava al podi. Aquests grans premis no havien estat fàcils per un motiu o per un altre. A Àustria va fer 5è, a Gran Bretanya 7è, a Hongria 9è, a Bèlgica també 5è, però avui, cursa extraordinària del pilot d'Aston Martin per igualar el seu millor resultat del que portem de temporada. Sortia 5è, a la primera volta ha esclat dos llocs, s'ha posat 3è. L'estratègia segurament no ha estat la millor i, de fet, una mala aturada de boxes li ha fet perdre 8 segons i sortir 5è per darrere de pilots com Tsunoda o com Carlos Sainz. Els ha superat a tots dos, s'ha beneficiat d'un error de Checo Pérez, que quan al final s'ha posat a ploure, s'ha sortit de la pista, s'ha anat fora del circuit. Al final, com diem, segona posició, punt extra de la volta ràpida, i també s'han portat aquesta votació simbòlica del pilot del dia, una actuació que ha deixat molt content el pilot asturià, ja que ha aconseguit pujar al podi en una pista on fins ara mai ho havia fet. Escoltem, si us sembla, què ha explicat Fernando Alonso de Zon al baixar-se del seu Aston Martin.
Increíble, feliz del podio, porque fue una carrera muy intensa. Yo creo que después del verano, de 4 semanas sin hacer nada, tuvimos todo concentrado en 2 horas hoy. Hubiese estado mejor tener un calentamiento previo, ¿no? a este tipo de emociones, porque han sido muchas concentradas, banderas rojas, amarillas, safety cars, virtuals, hemos tenido un poco de todo. Y bueno, contento por el podio. Cuando llegó Zambor al calendario hace 3 años, pensé que igual nunca iba a ver el podio de Zandvoort porque no estaba en una posición de luchar por los 3 primeros, y mira, este trofeo me da mucha alegría de tenerlo y de haber celebrado junto con Max y con Pierre ese momento.
La famosa victòria 33, Xavi, que avui, durant unes poques últimes voltes, semblava que era possible. Alonso volia atacar a Max Verstappen, el líder, al final, després d'aquesta bandera vermella, després de la ressortida que hi ha hagut a poques voltes del final, però tal i com explicava Alonso, en declaracions també a DAZN, no ha estat suficientment a prop de Verstappen com per provar aquesta maniobra d'avançament.
También en la resalida ahora al final tenía pensado atacar a Mac, pero no estuve nunca lo suficientemente cerca para atacar, pero sabía que él iba a ir con más cuidado que yo, porque estás luchando por el Mundial y tenía más que perder. Incluso lo hablé con el equipo también, en la bandera roja, le dije a Mike, si tengo la oportunidad voy a ir a por Max, si vosotros estáis de acuerdo. Sé que el segundo es muy valioso para el equipo, pero voy a intentarlo. Y me dijeron, haz lo que quieras, que como para decirte algo, ¿no? Hoy que te está saliendo todo, sigue haciéndolo.
Doncs, per tant, l'equip que li ha donat carta blanca, via lliure, en aquest cas, tot i que ha hagut un moment que s'ha... un segon, o potser una miqueta menys fins i tot, però finalment Verstappen, que tenia alguna cosa guardadeta, i al final ha eixamplat aquesta diferència i s'ha acabat emportant la victòria. Ho deia Alonso, poder-ho celebrar el podi amb Max i amb Pierre, perquè Gasly és que ha completat el podi avui a Zandvoort.
Sí, en realitat ha estat Checo Pérez, que ha creuat la línia de meta en la tercera posició, però el mexicà ha estat sancionat amb 5 segons per haver excedit la velocitat permesa al pitlane a la seva última aturada, ha caigut fins a la quarta plaça. Aquesta sanció ha beneficiat a Gasly, que ha pujat al podi després d'una sòlida actuació. El d'Alpine sortia 12, ha acabat la primera volta en la 16a posició, ja que ha estat un dels pilots que han decidit aturar-se al final de la primera volta per posar intermitjos. Quan el rival s'ha aturat una volta després, ha pogut recuperar molts llocs i al final, tot i una sanció que s'ha emportat també per superar la velocitat permesa al pit lane, doncs ha creuat la línia de meta quart, que al final ha estat tercer, aconseguint el seu quart podi com a pilot de Fórmula 1 i el primer de la temporada. Primer, per tant, com a pilot d'Alpine, havia aconseguit un podi a l'esprint de Bèlgica, però com és una cursa curta, no compta com a tal, així que avui Gasly ha aconseguit el seu primer podi com a pilot de l'equip francès.
De Sainz i la seva cinquena posició, què anem de dir, Álvaro?
Doncs que ha aconseguit aguantar els atacs de Lewis Hamilton, de Lando Norris, a la fase final del Gran Premi, per completar el top 5 amb aquesta cinquena posició. Cap de setmana difícil, l'SF23 no s'adaptava bé al circuit de Zandvoort, així que el cinquè lloc ha estat un bon resultat després d'un cap de setmana d'un gran premi complicat per Ferrari i per Sainz, tal com el madrileny explicava en declaracions a DAZN.
Una carrera duríssima, ¿no? Yo creo que lo habéis visto toda la carrera, hemos sido luchando todo el rato con coches que iban mucho más rápido que nosotros, aún así pues nos hemos mantenido en la pelea, no hemos hecho errores, hemos acertado en gran parte con la estrategia y hemos podido luchar por una quinta posición que yo creo que la verdad que este fin de semana no había mucho más.
S'ha d'esperar que Ferrari vagi millor al proper Gran Premi, que serà diumenge que ve a Itàlia, un Gran Premi especial per l'escuderia, pels tifosi, ja que es corre al circuit de Monza.
Yo espero que en Monza vayamos bien otra vez. Yo creo que este ha sido un fin de semana para limitar daños. Está claro que los dos hemos sufrido mucho con el coche, en carrera, en calificación. A intentar aprender de ello, porque este fin de semana hemos sido tan lentos como puede ser que el Alpine, los McLaren, todos vayan mucho más rápido que nosotros, pero yo confío en que en Monza volvamos a nuestro lugar.
Doncs tant de bo, perquè Ferrari està tenint una temporada complicadota. Avui Leclerc, de fet, no ha acabat el Gran Premi. Els problemes també en algun pit stop. Vaja, que necessita millorar Ferrari.
Cap de setmana per oblidar, no.
I Leclerc tampoc.
Leclerc sí, Leclerc, Sainz sí. No.
Sainz encara no. Ha de sumar algun podi, veurem, aquesta temporada. Més enllà de tot el que hem explicat, alguna cosa més que vulguis destacar del que ha passat avui a Zandvoort, Álvaro?
Doncs mira, per darrere de Sainz, Hamilton 6è, Norris 7è, Albon 8è, Piastri 9è i Esteban Ocon 10è han completat la zona dels punts d'aquest Gran Premi dels Països Baixos, i m'agradaria destacar també la 13a posició de Liam Lawson, que en el seu debut amb Alfa Tauri, recordem que aquest cap de setmana ha substituït a Daniel Ricciardo després de l'accident de l'australià divendres quan es va fracturar un canyell, doncs ha tingut un gran premi de debut molt complicat amb aquestes condicions dantesques que explicàvem, no ha aconseguit puntuar però tampoc ha comès errors, ha vist la bandera a quadres, per tant un debut destacable el del pilot neozelandès.
Lesió al canell, això vol dir, saps qui l'opera, no? El doctor Mir, que opera Ricciardo, vull dir, tu et fas mal, ets pilot professional i et fas mal en alguna de les extremitats, mans, dits, canells, i el doctor Mir està allà preparat per operar-te, i serà el cas també de Ricciardo. La setmana que ve tenim motos a Catalunya, Gran Premi de Catalunya, diumenge atents a l'antena de RAC1, aquest Gran Premi a les dues coincidint en principi amb el Girona Les Palmes, i també tenim Fórmula 1, Álvaro.
Sí, Gran Premi d'Itàlia, com dèiem, a Monza, la 14a cita de la temporada i la última ja que es disputarà a Europa en aquest Mundial 2023 de Fórmula 1, vist per sentència a mans de Max Verstappen.
Avui, per cert, aquesta nit, de fet ara, s'està disputant la cursa de l'IndyCar i Àlex Palou pot tornar a proclamar-se campió d'aquesta disciplina.
Seria el segon títol del català als Estats Units, ho estava seguint a través de la xarxa social. Sembla ser que, de moment, si les coses acaben així, el títol hauria d'esperar, però vaja, queden tres curses, aquesta i dues més. Per tant, crec que, com en el cas de Verstappen, és més un tema de saber quan que si realment passarà.
està més clar que serà campió que no on el veurem la temporada.
Sí, això és un altre tema. Això és un altre tema.
És un altre tema que ja en parlarem algun
dia. Però ens queden 17 minuts de programa, deixem-ho per un altre moment.
No tenim temps. Álvaro, gràcies, bona nit.
A vosaltres, una abraçada.
17 minuts i les 11, arrencant la segona part a Sant Mamés. Ballera.
Ha arrencat sense canvis, de moment continua la victòria provisional de l'Atlètic Club per 3-2, recordo que perdia 0-2 i que en 22 minuts ha aconseguit remuntar en 3 gols. Com deia, ara la centrada que es menja Ruiz Silva acaba sent servei de porteria finalment a favor del Betis, 3 de la segona, 3-2.
Va, anem a saber si l'Albert Ferran i companyia ja estan secs o encara van molls com ànecs després de les dues etapes de la Vuelta.
A RAC 1.
A RAC 1 i s'ha acabat la música de cop. Són coses que passen. Saps allò que el pitjor que hi ho fa malament? Que dius, mira, fora, ja pots parar, que no m'agrada aquesta música, doncs fora. Albert Ferran és un tio selecte, m'ha dit, treu això que no m'agrada. Hola, Albert Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Què vols que soni? A veure, demana. Doncs mira, demana que
crec que sona l'ambient, no, del partit de primera, crec sí, que està sonant.
Sí, però quina cançó t'agradaria que sonés? Quina cançó t'agradaria que sonés?
Quina?
Sí, tu demana que el Marc Espejo en un moment te la troba.
Alguna de pluja, no? Alguna...
Mira, bona idea. Alguna de pluja?
Sí. Mm-hmm. Ets Raining Man?
Mira. Sí, la...
Sí?
A veure? Sí.
Demà. A veure, diu.
Ah, no, pensava que parlaves amb... Que no parlaves amb mi.
Ara, mira. Aquí és qüestió de demanar. Tu demanes, Albert, i nosaltres et posem el que vulguis. Després del cap de setmana de bojos amb la pluja com a gran protagonista, ahir sobretot en aquesta contrarellotge per equips, però avui també, Albert, una altra vegada, la pluja en aquesta segona etapa ha marcat el seu desenvolupament en aquesta Volta a Espanya.
Sí, un altre dia polèmic i deslluït, que de fet ja començàvem a intuir el control de signatures per la manera com plovia i bufava el vent. Des de primera hora del matí no ha parat de ploure amb intensitat al Maresme, també a Barcelona no parava d'acumular-se aigua a l'asfalt i abans de la sortida l'organització ha decidit neutralitzar els últims quilòmetres com a mesura de seguretat, és a dir, que ha decidit que de cara a la general l'etapa s'acabava a l'alt del Castell de Montjuïc, és a dir, quan faltaven només 3 quilòmetres i mig pel final, i que per tant aquests últims 3 quilòmetres només, entre cometes, decidien el guanyador de l'etapa, això sí, mantenint les bonificacions a la línia de meta. El pilot, amb aquesta decisió, no ho ha acabat de veure clar. Primer, perquè considerava que les bonificacions no tenien sentit si tu neutralitzes l'etapa 3 quilòmetres i mig abans per evitar riscos i ensurts al descens, i després perquè també considerava que tot el circuit de Montjuïc podia ser un perill per la seva integritat. Hi ha hagut converses entre alguns dels galls del pilot. Hem vist, per exemple, com Vingegaard s'apropava al bus de Movistar per parlar amb Enric Mas, i just abans de l'inici de l'etapa, comunicat de la Vuelta per informar que al final no es comptabilitzarien els últims 9 quilòmetres i que, per tant, el temps s'aturaria just abans del circuit de Montjuïc, a l'avinguda Maria Cristina. Això sí, mantenint-se les bonificacions tant al Castell de Montjuïc com al final de l'etapa. Decisió aquesta que sí que ha satisfet els pilots, els ciclistes, volem dir, els favorits, sobretot de la general, que han pactat entre ells disputar l'etapa amb normalitat, però això sí, deixar-se anar, aixecar el peu als darrers 9 quilòmetres i no arriscar per unes simples bonificacions. I això és el que al final hem acabat veient. El pilot ha rodat com una etapa normal, el recorregut realment era perillós, hem vist bastantes caigudes, una d'elles protagonitzada per Primo Roglic, per sort sense conseqüències, i quan hem arribat a l'avinguda Maria Cristina, quan faltaven 9 quilòmetres per arribar a la línia de meta, els favorits han aixecat el peu i han deixat que una trentena de corredors aproximadament es jugués l'etapa. Aquí, entre aquests 30, el més ràpid, el més fort, ha estat el danès Andreas Kron, el de Lotto, que ha acabat guanyant la segona etapa en solit.
Ui, en solitari. I se'ns ha mort l'Albert Ferran. Ara intentem recuperar-lo, encara que sigui via telefònica, per acabar d'explicar tot el que ha passat en aquesta segona etapa de la Vuelta, per escoltar-ne també els protagonistes, que en tenim uns quants, entre d'altres el director de la Vuelta, que també ha volgut donar explicacions del que va passar ahir en aquesta crono per equips i de les queixes fortes, especialment del vigent campió de la Vuelta, de Remco Evenepoel, ahir creuant la línia d'arribada a l'estació, anava a dir, a Montjuïc, a la ciutat de Barcelona. 7 de la segona a Sant Mamés, amb aquest 3-2 de l'Atlètic Club contra el Betis. Veiem.
Sí, amb el Betis intentant, jo crec que serenar-se, després de que acabés molt malament la primera part, a nivell de resultat també i a nivell de joc, perquè l'Atlètic Club és qui dominava en la primera meitat, i ara està intentant tenir més pilota. L'equip de Pellegrini, sense ocasions de gol, encara en aquesta segona part, però sí intentant portar una mica més el pes del partit. El 8 de la segona, encara no ha començat el carrusel de canvis, però entenc que els dos equips segurament que n'hi haurà. El Betis, per exemple, jugadors com Juan Cruz, el mateix Borja Iglesias del qual parlàvem, Rodri, futbolistes que podrien canviar el guia del partit en aquesta segona part.
Albert, hem recuperat?
Sí, sóc aquí. També falla la comunicació. Avui a la Vuelta no ha sortit res bé, ni avui ni ahir. En fi, esperem que es mantingui la comunicació d'aquí al final del programa. No sé exactament on m'he quedat, perquè jo anava parlant i es veu que s'havia tallat.
Va, m'ha explicat ja el guanyador de l'etapa. Anàvem a escoltar què en deien els ciclistes, no? De la neutralització avui, d'aquesta decisió de que els últims 9 quilòmetres no servissin per la general.
Sí, si ahir gairebé tot eren crítiques, avui satisfacció entre els favorits per la decisió de l'organització. Un bon exemple és Enric Mas, al cap de files de Movistar.
Hay veces que se tienen que tomar una serie de decisiones y hoy pues creo que era pues súper coherente coger esta decisión, porque ya habéis visto un poco las caídas que ha habido antes. Imaginaros aquí con el suelo húmedo, una ciudad tan grande como Barcelona que lleva muchísimo tiempo sin llover, pues siempre es muy peligroso.
També Juan Ayuso, un dels homes forts de l'Emirates, tercer l'any passat a la Vuelta, aplaudia la decisió de l'organització i també el pacte que hi ha hagut entre els favorits per no disputar aquests últims 9 quilòmetres.
Soy el primero que le encanta competir, soy el primero que le hubiera gustado probarme en Montjuïc y ver si hoy podía conseguir la etapa, pero las circunstancias que han habido, creo que hoy se ha tomado la decisión más conservadora y más inteligente y estoy de acuerdo.
Doncs Juan Ayuso també valorant positivament la decisió final de l'organització de deixar sense efectes a la classificació general aquests últims 9 quilòmetres de la segona etapa d'avui. Un Juan Ayuso, per cert, Albert, que ha estat un dels afectats per un llançament de xinxetes que hi ha hagut en un punt del recorregut avui en aquesta segona etapa.
Sí, al coll d'Estanalles s'han produït unes quantes punxades. Clar, inicialment no sabíem exactament què estava passant, i amb el pas dels minuts, sobretot amb imatges de televisió espanyola, hem vist que punxades eren per culpa d'una espècie de xinxetes barra claus que algú havia situat a la carretera per provocar exactament això i també tenir ressò mediàtic entre els afectats, com deies, Ayuso, però també Remco Evenepoel o Geraint Thomas. Ayuso, a l'arribada, calentet, s'ha mostrat molt crític.
Alguien ha decidido poner unos clavos en la carretera justo antes de una curva y creo que hemos pinchado bastantes. Entonces, bueno, agradecer a esa persona por ser subnormal y vamos, le deseo lo mismo que no se desea a nosotros, que es un poco lo peor.
Doncs mira, no puc més que aplaudir el que deia Juan Ayuso, perquè ja jo entenc que vulguis fer una acció de protesta. Ara, que això pugui comportar posar en perill el físic d'un esportista, em sembla absolutament de descerebrat i de persona que hauria d'estar tancada. Vull protesta com vulguis, però no posis en perill un tio que està a 50 km per hora, com deia Ayuso, abans d'un revolt, i que jo el pugui provocar una caiguda i un mal físic. Realment hi ha gent que no sé on té el cap. Fora de les xinxetes i dels claus, protagonisme avui per un dels quatre catalans que tenim a la Vuelta, Albert, per Joel Nicolau.
Sí, ahir parlàvem amb ell, el podíem escoltar al Superesports, és un ciclista que debuta
en una gran volta per etapes i avui ja s'ha fet veure en aquesta escapada de 5 ciclistes. Ha tingut mala sort perquè a uns 40 quilòmetres del final s'ha quedat tallat de la fuga perquè el ciclista que tenia just davant, Jet Sebol, li ha fet un estrany la bicicleta. Aquí s'ha obert un forat de 4-5 metres respecte als altres ciclistes que ja no han pogut recuperar. L'escapada al final no ha arribat, però amb aquest tall el català ja ha vist com se li acabava el somni abans d'hora. Tot i això, la línia d'arribada estava realment satisfet.
Molt content, hem pogut agafar l'escapada. A més, l'escapada s'ha fet pujant, això vol dir que el nivell és bo. I, bueno, volíem disputar el maillot de la muntanya, no ha pogut ser, però content d'estar a la disputa. Que això també ja vol dir que, bueno, les coses l'hem fet ben fetes i que estem allà a la pelea, que diria jo, no?
Hem dit que l'escapada no ha arribat, però un dels integrants d'aquesta escapada avui ha viscut segurament el dia més important de la seva carrera, Andrea Piccolo, que s'ha situat líder, perquè el gran grup no l'ha pogut atrapar fins que quedaven 8 quilòmetres pel final. Com que els temps s'aturaven un quilòmetre abans, doncs ha obtingut prou diferència per acabar de vestir-se de vermell. Per tant, demà Andrea Piccolo sortirà amb aquest mallot vermell de líder. A la general, per cert, pel que fa als favorits, Enric Mas és el més ben situat, a 13 segons, Evenepoel a 19, Vingegaard i Roglic a 45 i Juan Ayuso a 50 segons.
I ràpidament, encara del que va passar ahir en aquesta primera crono per equips, de les queixes per la poca visibilitat, avui n'hem pogut escoltar el director de la Vuelta dient la seva, Albert.
Sí, recordem que ahir Evenepoel va dir allò de no es veia una merda, no som micos de circ, i va criticar que no s'hagués avançat l'horari de l'etapa. Avui n'ha parlat el director de la Vuelta, Javier Guillén, ha recordat que els últims anys la primera etapa de la Vuelta sempre s'ha disputat en aquest horari i que en cap escenari havien contemplat que a quarts de nou del vespre fos pràcticament fosc a Barcelona.
Nadie quería que ocurriera lo que pasó, evidentemente sucedió un hecho totalmente imprevisto y es que, bueno, pues se oscureció el día mucho más de lo que podíamos pensar cualquiera. Nosotros tenemos la primera etapa de la Vuelta a España, siempre se hace en este horario. Yo llevo 15 años como director y siempre la hemos hecho en este horario. De hecho, ayer, preveyendo ciertas circunstancias de lluvia, como así fue, pues incluso se procedió a un adelanto, el posible, de lo que es la etapa.
Y también feia referencia a las críticas dels ciclistes després de la etapa.
Yo puedo entender las críticas de los corredores desde el punto de vista de que todos esperábamos un escenario distinto, pero aquí lo único que puedo venir a explicar es que a todos nos sobrevino esas circunstancias. Nosotros somos los mayores interesados en que esto salga bien. Somos los mayores interesados en que se pueda ofrecer el mayor espectáculo y para eso, evidentemente, los corredores tienen que tener las mejores condiciones. Pero las circunstancias del ciclismo son las que son. Nos vemos afectados por las circunstancias climatológicas y eso es lo que sucedió ayer. No es que no diéramos al botón para quitar la lluvia porque no lo tenemos, no es que se nos olvidara soplar más fuerte para que se fueran las nubes. No quiero frivolizar, pero que todo el mundo me entienda, controlamos hasta donde controlamos y lo de ayer no lo pudimos controlar.
No vam poder controlar que la il·luminació fos nefasta en aquests últims equips que sortien. Les explicacions de l'Ajuntament també eren ahir poc creïbles, allò que l'enllumenat es programa d'any en any i que no es podia tocar l'hora prevista perquè s'encenguessin els llums en aquella zona de Barcelona. Demà, Albert, primera etapa de muntanya, que acaba en Port de Muntanya.
Sí, començarà a Súria, s'acabarà a Arinsal, Andorra, 158 quilòmetres, amb dos ports de primera categoria, Coll d'Ordino i la pujada final a Arinsal, on estarà situada la línia de meta, dos ports durs, no els més exigents d'Andorra, per tant, sí que és terreny per veure lluita entre els favorits, però no s'esperen grans diferències. Per cert, Puig, avui ha nevat a Andorra, a 2.300 metres, demà el final d'etapa està situada a 1.914, només li faltaria aquesta volta que demà nevés.
Anant-hi l'Albert Ferran, no ho descarteu. Que demà la neu faci acte de presència.
Sí. No està previst, no es descarta que plogui.
Apareix però el Yeti i tot.
Farà fred, això sí.
Abriga't, 10 graus. Abriga't sí. I porta capelina per si de cas. Bon viatge cap a Andorra, porta un Toblerone de tornada.
Perfecte.
Fins ara. Com deixem el partit de primera, Ballera?
Emocionant. Al quart d'hora de la segona meitat, Atlètic Club 3, Betis 2. En Pellegrini ja ha fet els dos primers canvis. Han entrat Rodri i Miranda, substituint Abner i Ruibal.
Quatre anuncis, arribem a les 11 i arrenca el Tu Diràs amb l'Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. El Superesports torna dissabte que ve d'hora, que a les 3 hi ha la cursa sprint de MotoGP al circuit de Barcelona a Catalunya. Vagi bé, bona setmana. Adéu-siau.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport. RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u. RAC 1. Aquest estiu, al versió RAC 1, l'estrella catalana més internacional, la Rosalia.
Ah, que ara en voleu, no? No voleu els tiets aquests, no? Però a veure, si els heu demanat la cançó de l'estiu a ells i no a la Rosalia. Si és que al final tots acabeu venint a mi, perquè sóc la millor artista del món. Però si és que lo sabies tenir robot de cocina.
Sí, Rosalia, tu ets la millor.
A veure, quants Grammys guanyaré aquest any?
Afegeixi 300 grams de pollastre tallat a Daus.
Però què dius, pava?
Passi per caixa abans de retirar el seu vehicle.
A tu se te'n va la flapa, tia.
Aquest estiu, versió RAC 1. Cada dia de 3 a 7... A...